perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès, som d'aquí, som de casa. Cal Vicentó, el més ampli assortit de productes de perfumeria i drogueria de la comarca. Tenim tot el necessari per a la seva higiene personal i la neteja de la seva llar. Cada mes, les millors ofertes i grans descomptes en nou establiments al seu servei. I ara també, pàgina web, amb venda online, www.calvicentó.com, amb preus especials i contínues promocions. Per una compra mínima de 50 euros, emportis ara una ampolla de cava Brut Nature d'obsequi. Faci les seves compres i les hi portarem a casa, o si ho prefereix, les pot recollir a qualsevol de les nostres botigues. Cal Vicentó, sempre a prop seu.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 23 d'octubre. Consulta'n les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Vine a Autocamp, concessionari oficial Kia a Vilafranca i Vilanova. Més de 50 vehicles amb condicions especials per entrega immediata i descomptes afegits si tens el carnet jove.
Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com estem? Bé, oi? Perquè som divendres i tanquem setmana i ens sumem ja a la flaire del cap de setmana. Al Penedès en xarxa engeguem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres 6 d'octubre de 2023. Si ens acompanyeu en aquesta singladura a partir d'ara i fins les 12, des de qualsevol de les emissores que fem possible aquest programa, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio o Ràdio Vilafranca, això és tot el que anireu escoltant. D'aquí uns instants, bàsic, la previsió meteorològica per al cap de setmana a càrrec del Marc Paredes. I a continuació, els esports del divendres, que bàsicament és una prèvia ràpida de mínims i entrevistes. Avui el pilot muniec Ivan Pinya, que aquest cap de setmana disputa l'última cursa de l'europeu de Car Cross i els organitzadors de la 23a cursa al Castell d'Olèrdola. Així ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, el flash informatiu. I quan passin 5-6 minuts de 9:45, torna una secció molt potent i estimada del Penedès en xarxa, les recomanacions teatrals que ens acosta la Clara Cols. La saludarem quan passin això, 5-6 minuts de 9:45. Ja aviso que ve carregada de propostes de l'escena catalana. A les 10 connectarem amb el butlletí de notícies i de seguida uns anuncis i a les 6 seguim amb l'entrevista, avui dedicada a presentar la Fira de Santa Teresa del Vendrell. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen què passa aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit obrirem l'agenda al detall. Dues propostes de cap de setmana. D'una banda, la nova temporada del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura de Vilafranca, que s'estrena aquest diumenge i continuarà amb nosaltres cada segon diumenge de mes. En parlem, el presentem amb l'Anna Subirats i l'Àngel Saumell del col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors del Penedès. I la segona recomanació d'aquesta agenda és per dissabte. És el viatge musical a la llum de les espelmes que tindrà lloc al local nou de Moja. És divendres i no pot faltar el cinema, que arribarà a les 11:06 amb Marc Compte parlant d'aquest inici de la 56a edició del Sitges Film Festival i repassant les estrenes de la cartellera. Una mica gores, seguim una mica de sang i fetge i és que es nota que octubre és el mes del terror per excel·lència amb Halloween i aquest Sitges Film Festival. A 11:45, últim flash informatiu, aquests 4-5 minuts a càrrec dels serveis informatius per explicar-nos com va acabant el matí a casa. I després del flash informatiu, l'última entrevista d'aquest divendres que servirà per presentar la 27a edició del Cavatàs, la mostra de caves i gastronomia que arrenca aquesta tarda. Ens en faran 5 cèntims la regidora de Turisme, Eva Cruces, el cap de Turisme de Sant Sadurní, Joan Capellades, i la Susana Duasso, gerent de Som Sant Sadurní, que organitzen paral·lelament a aquest Cavatàs la 22a mostra d'artesans. Si tampoc voleu perdre pistonada del que passa més enllà del Penedès, escolteu atentament els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca.
El temps.
Sembla que tenim el nostre home del temps, el Marc Paredes, una mica avorrit. Bon dia, Marc.
Bon dia, doncs sí, avorrit perquè seguim amb aquesta mateixa dinàmica monòtona que ens acompanya ja des de fa 2 setmanes i que sembla que no té fi. O si més no, un fi que encara es farà esperar perquè fins passat el pont del Pilar sembla que podria mantenir aquest ambient calorós, de temperatures per sobre del que tocaria i sense precipitacions, que això és el que més preocupa a hores d'ara, perquè ara mateix no es veuen precipitacions.
Per tant, tots aquells que fan pont no s'han d'amoïnar, el tenen assegurat.
Com a mínim, els dies centrals del pont, no. A partir del cap de setmana vinent, ja ho veurem, perquè encara queden molts dies i, per tant, els mapes a llarg termini no tenen fiabilitat, però sembla que aquest bloqueig que ens acompanya doncs, es desfaria i, per tant, les borrasques sembla que podrien entrar més directament cap a nosaltres. Ho dic en condicional perquè és totalment incert. Per tant, sembla que precipitacions de moment no, però sí que tindríem un canvi de dinàmica que, com a mínim, faria augmentar la probabilitat de que hi hagués moviment meteorològic. Per tant, anem a pams, perquè encara queden molts dies.
Queden uns dies. Com serà aquest divendres, dissabte,
exacte,
diumenge?
Exacte, i anem per aquest cap de setmana. Mira, avui ens hem llevat amb una mica de fresca matinal. No és la fresca que teníem fa 3 setmanes, que havíem de prendre la jaqueta, però sí que tenim valors una miqueta no frescos que ens obliguen com a mínim a portar alguna peça d'abric. Però, en qualsevol cas, un cop surti el sol, ara que està sortint, doncs les temperatures s'enfilaran de valent, els migdies seran completament suaus, calorosos, amb valors d'entre 5 i 6 graus per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Això és força preocupant perquè portem gairebé un mes així i el que vindrà. Però a partir de demà al matí sembla que podríem tenir una miqueta de canvis en el sentit que apareixeria amb boires, unes boires que es farien sobretot extenses contra més a l'interior anem, tot i que no es descarten a la façana costanera, i per tant allà on apareguin, doncs l'ambient quedaria una miqueta més frenat i per tant faria una mica més de fresca. Però aquestes boirines, perquè no seran boires denses, diguem, sinó que seran boirines, un cop doncs surti el sol es dissiparan ràpidament i farà que la temperatura doncs pugi considerablement i repetirem aquests mateixos valors de gairebé 30 graus al migdia, per tant calor força considerable que gens ens fa recordar que som al mes d'octubre. Per tant, seguirem amb aquesta dinàmica i el cap de setmana repetirem el mateix, Dissabte, diumenge, tot i que podríem tenir alguns núvols, sobretot a la façana costanera, contra més a l'interior, doncs serà un ambient més assolellat, però en qualsevol cas és això, sense precipitacions, calor, estabilitat i més núvols preferentment a la façana costanera.
Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
La prèvia del cap de setmana recull les cites més destacades en clau Penedès i entrevistes. Avui el pilot munienc Ivan Pinya, que aquest cap de setmana es juga l'europeu de Carcross, i els organitzadors de la cursa al Castell d'Olèrdola. Arrenquem Plana Esportiva a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, com sempre, en clau Penedès i amb els partits més destacats dels propers dies. Ho fem en un cap de setmana on el focus el tenim completament posat en la final a 4 de la Lliga Catalana Plata d'hoquei patins, on hi tenim representació penedesenca amb el Vilafranca. Abans de parlar d'això, però, apuntem que en futbol el Vilafranca visitarà diumenge l'Escala a les 12 del migdia en la cinquena jornada del grup 5 de la Tercera Federació. En hoquei patins, segona jornada de la Parlem Hoquei Lliga amb Calafell i Noia, que demà s'estrenen a casa. A 8:15 del vespre, el Noia rep el Lleida amb l'intenció de repetir les bones sensacions que ens va deixar la setmana passada a la Torre Roja, mentre que una hora més tard, a 9:15 del vespre, el Calafell rebrà la visita d'un dels equips més en forma de la competició, el Liceo. I el focus posat, com dèiem, en el Vilafranca, que aquest cap de setmana disputa la final a 4 de la Lliga Catalana Plata i que després que el Noia guanyés fa unes setmanes la Fritz Ravitch, esperem que un altre equip penedesenc guanyi aquesta edició de la Plata. Demà, doncs, a les 8 del vespre, el Vilafranca signarà la segona semifinal enfrontant-se al Palafrugell, mentre que l'altra semifinal hi tindrem a Vic i Taradell. La gran final, diumenge a 12:15 del migdia. Tot al pavelló Sant Jordi d'Esvalls. I després d'apropar-vos a aquesta prèvia del cap de setmana, anem ja amb els protagonistes. I és que avui l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca, ens porta un 2x1. Eric, molt bon dia.
Bon dia. Avui anem amb dues converses molt interessants. Comencem parlant de motor i d'un penedesenc que aquest cap de setmana es pot proclamar campió d'Europa de Carcross. Pot ser a Mollerussa, on Ivan Pinya aquest cap de setmana pot aixecar aquest títol europeu, i seria 7 dies després de proclamar-se campió d'Espanya d'aquesta mateixa modalitat. Campió d'Espanya per quarta vegada i, a més, per segona consecutiva. L'any 2022 també aixecava aquest mateix títol. Aquesta setmana hem pogut parlar amb Ivan Pinya, nascut a la Múnia.
Bé, doncs aquí estem amb l'Ivan Pinya, que fa menys d'una setmana s'ha proclamat campió d'Espanya per quarta vegada de Carcross. Bé, una mica, com et sents després de sumar per quarta vegada aquest campionat?
Molt content. La veritat que aquest any ha sigut un any molt complicat. Hem estat compaginant el campionat d'Espanya amb el campionat d'Europa i, bueno, això de fer tantes carreres al final és una mica locura. Però, bueno, al final el campionat d'Espanya ens ha servit d'entrenament, del qual, bueno, entrenament tampoc perquè és un campionat molt important, però ens ha servit per agafar mans i agafar també confiança per l'Europa, i res, molt content de guanyar-lo.
Sí que deies, en el bon sentit, això de que és entrenament, però sí que és veritat que, per exemple, a l'última cursa vam veure que vas anar llançat i pràcticament no vas tenir rival en aquesta prova a Lleida.
Bueno, aquí és el circuit que més em conec. Bueno, els catalans que vam estar, si t'hi fixaves al podi, érem els 3 catalans. És un circuit que de tota la vida he anat a entrenar, me'l conec molt bé, el cotxe el tenim molt posat a punt, i allà la veritat que vaig poder fer, bueno, una sortida no gaire bona, però després vaig poder córrer tot el que vaig voler, sí.
De moment queda una prova per acabar el campionat d'Espanya, ja tu ja t'has proclamat campió, però de moment portes ple de victòries. Imagino que això fàcil no és.
No, bueno, crec que no serà una cosa fàcil de repetir. Crec que el rècord estava en 3 seguides, ho hem deixat en 6, intentarem anar a fer la setena, que és cosa complicada, però bueno, ja deixar-ho en 6 és una cosa molt complicat. I res, si es fa la setena, doncs molt millor.
Deies que ho estàs compaginant, aquest campionat d'Espanya amb el d'Europa. Bé, una mica, això què suposa? Perquè això s'ha de compatibilitzar, evidentment, amb feina. I després, clar, viatges, anar i tornar, això, com ho vius tu?
Bueno, fer les dues ja ho vam fer fa 2 anys, ja va ser una, bueno, una mica locura, perquè entre la feina, els desplaçaments i tot, al final sí que anem amb avió, que és algo més fàcil, però clar, arribes a un aeroport, agafes un cotxe a lloguer, vas fins al circuit. No és el mateix que anar amb la furgoneta, la veritat, però bueno, igualment el dilluns hem d'anar a treballar i el divendres hem de tornar a córrer, o sigui que més aquest mes de setembre hem corregut cada cap de setmana i al final no descanses ni un dia.
També el cos s'ha de preparar diferent, imagino, quan l'exigència d'aquesta de cada setmana anar a competir, això també el cos ho nota.
Sí, bueno, jo he de compaginar, jo vaig al dia a dia, si em noto més cansat doncs, o m'he fet mal, doncs intento trucar al fisio per anar-hi això, però bueno, que al final quan corres cada setmana no tens temps per preparar res perquè descanses dimarts i dimecres i dijous i divendres i ja estàs pensant en la següent carrera.
Aquest cap de setmana, última prova de l'europeu, també et jugues un possible campionat, que seria ja una manera de rodonir aquesta setmana.
Sí, bueno, aquest cap de setmana a Mollerussa ens juguem, bueno, a una carta ser campions d'Europa o ser subcampions. La veritat que, bueno, almenys ser subcampió ja et dona la tranquil·litat de que almenys subcampió ho ets. Ara anem primers actualment, intentarem lluitar per guanyar-lo també.
Com ho veus a nivell de possibilitats? Veus moltes opcions?
Sí, bueno, jo em veig molt confiat, crec que ho aconseguirem, però bueno, que no, mai se sap. És que vull dir això de les carreres, de vegades la carrera més confiada és la pitjor carrera que et pot sortir, així que intentarem guanyar, intentar guanyar-les totes i sortir campions.
La competència, una mica, què ens trobarem allà a Mollerussa?
Bueno, aquí a Mollerussa, al ser l'última carrera del Campionat d'Europa, normalment som algo menys de participants, però bueno, els 5 primers sempre estem allà. Llavors, de competitivitat sempre serem els mateixos. Així que, res, que en surti un cap de setmana rodó i tindrà aquella mica de sort per guanyar.
Per tu ha sigut un any, 12 mesos, un poc menys, realment increïbles, perquè recordo que el novembre passat vam parlar, després que vas estar als Motorsport Games, va sumar la plata, aquell any també va ser campió d'Espanya i ara aquest any una altra vegada. Jo no sé què has viscut aquest any a nivell emocional, ha degut ser molt, molt fort.
Sí, bueno, molt content, perquè al final el Campionat d'Espanya és el que, tipus com el Barça amb la Lliga, és el que et dona la motivació. L'europeu el pots fer o no el pots fer, depèn de l'equip, dels patrocinadors, de molta gent. El FIA Games, la veritat que vam fer segons, però bueno, no estàvem gaire preparats aquell dia per anar a córrer a la carrera. Vam anar molt just tot, la logística va anar molt justa i crec que podríem haver guanyat si hagués estat tot rodó, però bueno, un segon també és molt important.
Al final a la pista, dins del cotxe, és el pilot sol, però sí que és veritat que l'altre dia, després d'aquesta prova a Lleida, doncs també agraïes, no?, la feina de família, de companys d'equip, els mecànics. Al final és tot plegat, no?, el que fa possible que tot sigui així.
Sí, bueno, sense estar en sol no podria fer res. Tinc un motorista que, bueno, que si passa qualsevol cosa en seguida està a casa, amb un pare, amb un cosí, molta gent que ve a casa a ajudar-me també, que, bueno, que no és gent desinteressada, que, bueno, que si no fossin per ells tampoc podríem anar a córrer, perquè, bueno, tens qualsevol problema, l'altre dia el Jordi va tindre un problema, en seguida estem tots allà, si jo tinc un problema tots venim a ajudar-me, la veritat que molt content, perquè sense ells tampoc podria ser possible fer tantes coses.
A més, és veritat que tu aquesta dèria del motor tu ja l'has viscut des de petit a casa.
Sí, bueno, jo porto des dels 3 anys a l'autocross, que corria amb un pare. Després ja vaig passar bueno, mon pare corria, jo vaig començar amb 8 al kàrting, però bueno, així porto tota la vida l'automobilisme.
A casa com viuen les curses? Sobretot la parella, que sempre et veiem que està amb tu. Ella és patidora o ja està més acostumada?
No, bueno, ella pateix com, bueno, com tots, suposo. Hi ha algú que s'ho pren més en sèrio, altres que va més per dintre. Al final bueno, són nervis. Sí que a vegades pot sortir primer i escapar-te, o les carreres que són una mica més de contacte o de xocar o de tocar el muro, sí que us pateixen més i després em foten bronca, però bueno, són carreres.
I una mica reptes de futur que et marques després de, doncs, bé, ampliant el palmarès, que al final és una de les motivacions, imagino, que et marques en l'horitzó.
Bueno, l'any que ve tornen a haver-hi els FIA Games. Intentarem anar a València, a veure si ens agafa la Federació Espanyola, que és la que decideix el pilot que ha d'anar. Estem fent tots els mèrits per anar-hi i la veritat que és un objectiu que tinc moltes ganes de guanyar.
Per què això? Aquesta classificació de què depèn?
Bueno, teòricament són mèrits dels pilots. Suposo que aquest any ha fet mèrit suficient, però bueno, mai se sap, perquè bueno, al final és un noi que tria, uns nois que trien. No tinc ni idea com ho faran, però bueno, espero anar jo.
A córrer, a esperar i sobretot a seguir guanyant, no?
Sí, bueno, mentre es guanyi suposo que els hi posaré les coses difícils perquè m'escullin.
Molt bé, Ivan, doncs moltíssimes gràcies i sort aquest cap de setmana. Esperem poder tornar a parlar aviat i que sigui amb una bona notícia sota el braç.
Moltes gràcies, de veritat.
I avui també dediquem aquest espai d'esports del Penedès en xarxa a parlar de curses i en concret d'una molt icònica. Es tracta de la cursa del Castell d'Olèrdola, que tenia lloc el passat cap de setmana, el passat diumenge, i enguany ho ha fet amb una gran xifra de participants, recuperant el ritme prepandèmia. Enguany, 120 corredors i corredores que es van donar cita en aquesta ja mítica prova de l'atletisme a la nostra comarca. Aquesta setmana hem pogut parlar amb un dels impulsors, amb el membre del club BTT Albresol, Manel Suero.
Bé, doncs aquí estem amb el Manel Suero per parlar d'aquesta pujada al castell, que ja és un esdeveniment allò fix al calendari. L'heu celebrat aquest any, arribant també doncs, sumant una xifra més, i cada vegada us acosteu més a aquesta que és més rodona, que són els 25. De moment us queden dos. Aquesta 23ena com ha anat?
Bueno, aquesta 23ena la veritat és que ha anat força bé, perquè hem superat les expectatives, que era superar les 100 persones, i bueno, ho hem passat no molt holgadament, van ser 129 inscrits, a la sortida van sortir 120 persones, i la veritat és que la valoració és molt positiva.
120 persones, que déu-n'hi-do, ja és força gent, sobretot perquè anar més enllà ja suposa un esforç extra a nivell d'organització.
Sí, la veritat és que bueno, el Penedès és el que té, hi ha moltes curses, cada cap de setmana trobes que hi ha alguna, i a vegades que trobes fins i tot que coincideixen, com va ser el nostre cas, i llavors és complicat que la gent li agradi una cursa i vingui a el que tu organitzes. Llavors, per part nostra sí que fiquem tot i fem tot el possible, però bueno, clar, és que la gent no pot partir-se, han de decidir. Sí que tenim la sort que com que estem a la Lliga del Gran Penedès, doncs aquesta gent que sí que vol fer el que és la Lliga, a vegades ja la tenim una miqueta assegurada, no tots.
Sí que és veritat que a més vosaltres teniu doncs, aquest afegit, no? Que al final doncs, esteu en aquest entorn, també crida molt l'atenció doncs, que té aquesta influència del Castell d'Olèrdola, del que vulguis que no, això és diferencial.
Sí, la veritat és que sí, perquè últimament, degut als temes arqueològics i tal, és força conegut a lo que és la comarca i és un afegit de que la gent coneix i la gent sap que si ve aquesta cursa, la pujada al castell la té, té unes vistes espectaculars, a més passem per tot el que és la part arqueològica de la part de darrere, que hi ha moltíssima gent que quan va al castell no la veu, llavors corrents, és molt maco veure tota la part de Vilanova, del Garraf i tal, que es veu des d'allà, i la veritat és que el que és el recorregut és un espectacle per la vista i pels ulls i per veure-la.
Això, d'alguna manera, també afecta a tot, i sí que és veritat que, clar, ara ja estem a la tardor, però cada vegada aquesta cursa sembla que és més una cursa d'estiu, no? Perquè amb aquestes calors que tenim, que fins i tot arriben al Nadal, això ha canviat, no? Són 23 anys, això potser us heu adonat també vosaltres.
Sí, de fa uns anys cap aquí l'estem fent a la tardor, no? Antigament s'havia fet alguna vegada una mica més aviat, però degut als calendaris va decidir que era millor a la tardor. Però realment és que ahir feia molta calor, o sigui, bueno, el diumenge feia molta calor i semblava una cursa d'estiu. La veritat és que la gent arribava, per exemple, el que va arribar primer, pues, el que buscava era aigua, hidratar-se o beure alguna cosa, perquè el pobre va arribar en 48 minuts, que va ser la seva marca, 48-52, em sembla. Doncs, bueno, això suposa que 12 quilòmetres i mig aquesta marca, doncs, ja imagina la velocitat i com havia d'anar, no? I llavors, doncs, hem de dir que és una miqueta dura, perquè hi ha pujades una miqueta fortes, és molt de muntanya, pedregosa, llavors és no molt dura, però és dura i, clar, amb aquestes calors doncs s'incrementa.
Aquest any crec que quedeu amb molt bon gust de boca. L'any passat sí que va ser una miqueta més complicat, sobretot intentant engrescar la gent, però enguany heu superat el 100, jo diria més creix, arribar al 120 doncs és una bona xifra. Ara tira endavant i el futur una miqueta més amb esperança, no?
Sí, a veure, amb esperança, el que passa és que la gent ens anem fent grans tots, no? Els organitzadors, clar, a vegades el que desitges és que hi hagués una miqueta també de relleu generacional, o sigui, que la gent jove del que és el poble, i fem una crida des d'aquí, si veu algú i vol venir a col·laborar, doncs estem oberts a que vingui qui sigui, tothom serà benvingut per poder ajudar i col·laborar i que això tiri endavant i tiri molts anys, perquè és molt maco. Fa dos anys, l'any 21, després de la pandèmia vam tenir 70 i alguna inscripcions, a l'any següent, el 22, vam tenir unes 80 i alguna, i aquest any la veritat és que hem superat amb escreix i per nosaltres és... queda molt bon gust de trobar-te així.
I ja per acabar, després d'haver superat aquest temps complicat que ha estat la pandèmia, sobretot les entitats en general ho han patit, com es troba aquesta vostra?
Bueno, bé, la veritat és que hem d'agrair a tots els col·laboradors que sempre estan ajudant, tant la gent que va a les botifarres com a l'Ajuntament, que sempre ens ha apoyat i ens apoya en tot el que fem. I la veritat és que hi hagi hagut, encara que va haver un canvi d'Ajuntament a Olèrdola, doncs també s'han ficat al cas, o sigui, estaven allà i estaven ajudant i col·laborant, i és d'agrair, no? Llavors, amb això el que et dona a entendre és que hi ha per temps, no? O sigui, si de veritat es vol celebrar, es pot fer i té vida.
Doncs tanquem així aquest espai d'esports del Penedès en xarxa, on avui hem pogut parlar amb Ivan Pinya, del qual volem tornar a explicar bones notícies, i això passaria perquè aquest cap de setmana es proclami campió d'Europa de Carcross en aquesta última prova del Campionat d'Europa que es disputa a Mollerussa entre dissabte i diumenge. D'això i de moltes altres coses, de la resta de la jornada esportiva, en parlarem a partir del proper dilluns. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La Direcció General de Transports de la Generalitat es compromet a que hi hagi 6 expedicions més de bus cap a Barcelona. A la seu de la delegació del Govern al Penedès, el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Oriol Martori, presentava les mesures de reforç que a partir de la setmana que ve s'aplicaran a la línia de bus express S6 de Vilafranca cap a Barcelona. Abans de començar la presentació, el delegat del Govern, David Alquézar, ha volgut recordar que el problema que s'ha generat aquest setembre és fruit de la manca de servei de Renfe i Adif. El fet que bona part dels usuaris de Rodalies hagin optat ara per l'autobús davant la poca fiabilitat del ferrocarril ha comportat la saturació del servei. Tant Alquézar com Martori han recordat que la Generalitat fa temps que demana el traspàs total dels serveis ferroviaris i que el motiu és precisament poder millorar la coordinació en situacions com aquesta. Cunit se situa més a prop de recuperar l'aiguamoll històric de la plana del Castell. La inversió del conjunt de la urbanització ascendeix a prop de 4 milions d'euros que sufraga íntegrament la promotora. Fa un mes van començar les obres d'urbanització del Pla Parcial Sud 2 del municipi, concretament del comprès entre l'Avinguda de Barcelona i l'Avinguda de Sitges, a tocar del Centre d'Atenció Primària i l'Escola Pompeu Fabra. El projecte contempla com a actuació destacada la recuperació d'una bassa de laminació que recollirà el conjunt d'aigües pluvials, creant les zones humides que en temps de pluja apareixien en aquest mateix indret. Aquesta va ser una de les modificacions que l'actual equip de govern va plantejar de cara a l'aprovació del pla parcial l'any 2020. La inversió del conjunt de la urbanització ascendeix a prop de 4 milions d'euros que sufraga íntegrament la promotora. Música.
Els tràmits perquè Olèrdola disposi de càmeres lectores de matrícules ja estan en marxa. En el ple de l'Ajuntament, que es preveu celebrar el dimarts 17 d'octubre, es contempla aprovar una modificació de pressupost que inclou una partida per redactar el projecte d'aquesta instal·lació. Així ho exposava el regidor de Seguretat, Jordi Pardo, que avançava que les càmeres s'instal·larien durant el 2024 i que s'ubicarien en els accessos de Moja, Sant Pere Molanta, Sant Miquel, Del Mar, Can Trabal i també als polígons. La instal·lació de càmeres està subjecta a la legislació i s'inscriu dins de les mesures que el nou govern plural implementa amb el propòsit de millorar la seguretat del municipi. En aquesta línia, Pardo recordava que a partir del mes de gener el servei d'agents municipals estarà operatiu tots els dies de l'any després d'haver-ho consensuat amb els propis agents. I el Cabatàs torna aquest cap de setmana a Sant Sadurní. Des d'avui fins diumenge, Sant Sadurní acollirà la celebració de la 27a edició del Cabatàs, que s'inaugura aquesta tarda a les 6 amb la participació de l'escriptora i periodista Empar Moliner i conductora de l'espai TAS Vertical de Catalunya Ràdio sobre el món del vi de casa nostra. Així es donarà el tret de sortida al cap de setmana de la mostra de cava i gastronomia que per segon any s'instal·la a la zona del Parc Lluís Companys, acompanyada per actuacions musicals, tallers i la 22a edició de la mostra d'artesans a càrrec de Som Sant Sadurní. També durant aquests dies s'organitzen tastos i maridatges a la mateixa fira i al celler de la Fassina de Can Guineu per complementar l'experiència del cabatast de molts dels seus visitants.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa.
Els fans del teatre, que són molts, estaran contents perquè aquesta nova temporada del Penedès en xarxa també ens acompanyarà la vilafranquina Clara Cols, actriu i directora artística de la Sala Flyhar. Bon dia, Clara.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per seguir amb l'equip.
Aquí estem, aquí estem.
Escolta, la temporada teatral aixeca el taló oficialment al setembre, no? Una mica com el curs escolar.
Sí, sí. I de fet aquest any crec que tinc la sensació que ha començat una miqueta abans que altres anys. Perquè normalment sempre, com que bueno, centralitzem molt, és la pena que tenim en aquest país, no? Tot a Barcelona. I sí que és cert que l'activitat generalment s'activava força després de la Mercè, als vols del 20 i pico, no? I aquest any, en canvi, hem anat una miqueta abans. També és el que comentem, que el món també ha canviat una mica i a vegades també a l'agost, abans, no hi havia res. I en canvi ara a l'agost també se segueixen fent coses per la gent que no va al ritme de la majoria, no? I amb la qual cosa, doncs, la temporada comença una mica més esglaonada.
I quines intencions portes per aquest primer espai?
Doncs a veure, sí que és cert que ha començat la cosa bastant forta. A veure, la cartellera bull de propostes i tantes que costa una mica de desgranar, eh? Però us porto unes quantes propostes. No us parlaré de grans musicals que se n'han estrenat. De fet, ara mateix hi ha molts musicals a la cartellera, vull dir, pels fans del musical trobareu bastanta cosa. Aviat també recuperarà el de Goll de Gom, vull dir que estigueu atents si us interessa el tema. Però bueno, no us en parlaré perquè ja se n'ha parlat molt, dels musicals. Tampoc us recomanaré obres a les quals no hi pugueu anar, com per exemple La Calòrica, que ho està patant molt fort ara mateix, per no fer-vos dentetes, vull dir, no hi ha entrades. Suposo que... Bueno, de fet, fan gira per alguns teatres de Catalunya, si els podeu enganxar, i jo suposo que amb l'èxit que han tingut segur que tindrem oportunitat de veure'ls en altres espais. Però us parlaré d'altres coses que sí que podeu anar a veure, que és la gràcia, no? I us parlaré de diversos monòlegs que ara mateix hi ha a la cartellera.
El dimoni va venir a veure'm i em va ordenar que el servís.
Titubar. Què és Titubar?
Doncs mireu, és un espectacle que es diu Titubà, Negra, Bruixa i Remera. Una mica amb el títol ja fan un resum, diguéssim, del que és el personatge que ens explica així en primera persona. És una proposta que podeu veure a la sala Perifèria Cimarrones fins al 22 d'octubre.
Perdona, on està aquesta sala i com es diu?
Aquesta sala es diu Perifèria Cimarrones. De fet, és una sala que també forma part de tot un col·lectiu que ells mateixos s'autodefineixen com a centre per la promoció i visibilització de la cultura negra a casa nostra. I això està al barri de Sants. És un espai molt petitet, que també, a més, té una mica de bar i també és un lloc on també fan altres activitats, fan tallers, és molt interessant. I una miqueta s'han ajuntat tot de persones catalanes afrodescendents, una miqueta per reivindicar també els seus orígens, per treballar en xarxa conjuntament. I si veieu a la seva pàgina web, que també és un projecte molt interessant, realment volen això, una miqueta visibilitzar, potenciar i positivitzar aquestes arrels africanes d'aquestes creadores i creadors i bueno, gent de diferents àmbits que una miqueta reivindiquen aquests orígens. S'ha parlat molt, no?, de tot el tema de la racialització en el sentit dintre de l'escena, no?, catalana, però a vegades tens la sensació que s'estan fent passos, però estem en aquell punt de que entra una miqueta per quota, no? De sobte veus una obra i és una persona racialitzada perquè, bueno, toca una mica, i que també està bé, són aquells passos que són necessaris, però que una miqueta hi són com per complir l'expedient, no? I elles, a Perifèria de Cimarrones, una miqueta el que volen és donar veu directament a aquestes creadores, dir sí, hi som, però a més parlem dels nostres orígens, els reivindiquem, però també els acostem a les persones d'aquí, vull dir que elles són totes d'aquí, però reivindiquen i donen veu directa a totes aquestes creadores.
I la proposta que porten?
És un monòleg que, de fet, és la primera producció, és producció pròpia de l'espai, i és un monòleg que està interpretat per la Cathy Say, que és una de les Say Sisters, exacte, que són fantàstiques i ho fan tot bé, són actrius, cantants, és una meravella, i és la protagonista d'aquesta obra que ha escrit i dirigit Denis Duncan, una dramaturga catalana que, de fet, crec que alguna vegada us n'he parlat aquí. I és un monòleg que parla sobre una bruixa negra oblidada per la història, que diuen que era una bruixa terrible, que va estar declarada culpable de la mort de centenars de persones. I se'ns presenta com una aparició per cobrar-nos l'acte col·lectiu de mirar cap a un altre cantó quan s'encenen les fogueres. Aquest resum així molt poètic ve a explicar-nos amb molta força, ja ho heu sentit, amb música també, amb molt de ritme, amb molta potència. Ens explica aquesta història d'una dona amb tots els estigmes a sobre, no? De dona, a més afrodescendent, no? Directament negra, i que a més a aquest punt, no? Les bruixes, tota aquesta cacera de les bruixes, de les remeieres, doncs tot aquest pes de la història, no? Negativa sobre aquests personatges, i una miqueta ens ve a explicar la seva història. És una proposta molt xula i a més se us farà descobrir aquest espai que penso que és interessant i està bé que el tinguem col·locat al mapa.
Molt diferent, molt original.
Sí, exacte.
Fins quan hi són?
Fins al 22 d'octubre.
Una terra erma, on creixen llavors, on tot put i es podreix inevitablement. Com s'ha arribat fins aquí? Mort fa 2 mesos, no, encara no en fa 2, un rei tan meravellós. Fer Hamlet en un altre idioma que no sigui l'original, com ara aquest amb què us parlo, és una aberració absoluta, perdoneu-me. Però vinga, seguim, que de seguida me'n vaig d'una cosa a l'altra i després perdo l'objectiu. Hamlet, centra't. Vinga.
Ai, estic una mica descol·locada. Primer comença tan intens, tan clàssic, i després hi ha aquest punt d'humor, aquest joc.
Sí, sí.
Què és això?
És un altre monòleg, en aquest cas interpretat per un actor, que és Enric Cambray, que a més l'Enric Cambray jo no sé com s'ho fa, que està a tot arreu, perquè ell és adjunt de direcció de l'Àngel Llàcer als productores.
A The Producers.
Exacte, també està això de La Puntual a TV3. Bueno, és una persona, és un treballador incansable, no el vam tenir a la sala amb Sapiens, i és una passada, vull dir, no sé d'on treu l'energia i les hores. I ens presenta un monòleg que es diu Hamlet 01. Llavors, a veure, i això ho fan a la Biblioteca de Catalunya, fins al 29 d'octubre. I és una proposta que ens acosta, és una mica curiosa, perquè agafen el primer acte de Hamlet. L'acte de Hamlet té 5 actes, només es concentren en el primer. I això és una obra feta amb Sergi Belbel. Ell n'ha fet la dramatúrgia i la direcció.
Un altre que no sé d'on treu el temps.
Ah, també. I s'han ajuntat i, bueno, treuen xispes. Vull dir, realment és un equip que funciona molt bé. I desgranen tot el primer acte d'aquesta obra, conegudíssima per tots, i l'explica el propi Hamlet. Acaben fent com una mica d'stand-up comedy, bueno, que ells en diuen stand-up tragedy, que ell, el propi Hamlet, amb un micro, ja ho heu dit ara aquest canvi que fa, es recita fragments de l'obra, però després desgrana tot el que passa i ell mateix ho va comentant amb molta comicitat, amb molt d'humor, i és realment un exercici molt divertit. Si us agrada l'obra, us apassionarà, perquè és de sobte un joc que a més desgrana tots els detalls d'on venen les coses. Els fans de l'obra s'ho passaran molt bé. I per la resta, doncs també és un exercici molt divertit, un actor en gràcia, que és Enric Cambray, sempre ho fa tot molt i molt bé. I és una proposta molt original. Jo no sé si faran les 5 parts. Crec que el seu objectiu era fer els 5 actes. Sí, sí, sí. Però realment és una proposta molt xula, que a més és ell, ja està, ell amb un focus i un micro, i és molt divertida. Realment està molt i molt bé.
Qui ho havia de dir, no?, que Hamlet podia fer riure sí. I entretenir d'aquesta manera.
Però ja heu vist només en aquest petit fragment que hem escoltat que fa aquest canvi, no? Juguen amb la cosa aquesta tràgica, no?, i que a més versos que hem sentit, que encara que no siguem experts, segur que ens ressonen, i de sobte trenca i diu, bueno, però això què passa? Perquè aquests personatges fan no sé què, i ho fan molt, molt divertit.
Potser també és una forma, si no coneixem Shakespeare o Hamlet, d'endinsar-nos-hi.
Sí, 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 sí.
Hamlet 01 a la Biblioteca de Catalunya fins al 29 d'octubre. I portes també propostes que ja hem comentat, potser, que ja s'han estrenat, que
exacte.
Tornen.
Que tornen i que teniu relativament pocs dies per anar-les a veure. La primera, tornaré a demanar perdó perquè escombro cap a casa una mica. Ja vaig demanar perdó quan no em vaig parlar abans de marxar de vacances. Però, bueno, el bo és que escombro cap a casa, però no us proposo res que es faci a la Flyher. Sé que és una producció que hi estem involucrats, però que es veu a la Versus Glòries, que és aquesta, la tercera part d'aquesta trilogia que us vaig explicar abans de l'estiu, que hem fet amb una companyia argentina i una companyia catalana, que eren tres obres sota el paraigües de l'associació en el Teatre Batega, que ens vam ajuntar a la Sala Flyher, el Maldà i la Versus. Doncs ara us recomano la tercera d'aquestes obres, que es diu Rovira versus Rodríguez, que està escrita per Cristina Clemente i Nelson Valente, que només la podeu veure fins al 15 d'octubre. Vull dir que espavileu-vos una mica, a la Versus Glòries. I aquesta obra, o sigui, la trilogia, les primeres dues obres eren la història d'una família argentina, la primera, i una família catalana. I en aquesta es troben les dues famílies. I realment és molt divertit veure el xoc entre uns i altres. T'ho passes molt bé durant una hora i pico. A més, al final, tota aquesta trilogia, malgrat hi ha molt d'humor i hi ha, bueno, coses molt divertides, molts estereotips, tant d'un cantó a l'altre, no? Perquè uns són molt argentins i els altres són molt catalans, no? I segur que us riureu i us hi trobareu identificats. Però, a banda, l'objectiu també d'aquestes tres obres era una mica reivindicar el desig, i el desig també de les persones grans, que també tenen el seu espai per desenvolupar-se també a nivell inclús afectiu, sexual, com sigui, no? I és la història de dues dones que ja en una edat madura es retroben, ja s'havien conegut de joves, han passat tota la vida cuidant dels seus, no?, fent el que tocava, i ara quan són grans reivindiquen el poder fer el que elles vulguin i poder-se estimar, i és curiós com, malgrat sembla que estem ja molt acostumats, no?, i que tots som molt oberts, però veure dues actrius ja madures doncs abraçant-se i fent-se petons en escena, a més dues dones, ostres, no estem acostumats a veure-ho, ni molt menys són escenes eròtiques, però simplement el fet aquest, i ells era el que també volien reivindicar els autors, de dir què passa, visualitzem, posem dos cossos grans, madurs, que ja han viscut i que puguin reivindicar també doncs, la seva, bueno, efectivitat, i és bonica de veure.
Si no hem vist la primera i la segona, podem anar directes.
Sí, 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 perquè es poden veure separadament. Si les veieu juntes, després de Rovira versus Rodríguez, podeu repescar la catalana, diguéssim, la paella, que la faran al Maldà. Però Sílvia ja no, perquè ja la vam acabar, però la podeu veure també independentment.
I ens portes també un referent de la literatura catalana i un clàssic de postguerra, com és la plaça del Diamant, de Rodoreda.
Sí, lliga una mica amb això que parlàvem dels monòlegs abans, no? Perquè acaba sent realment Carlota Subirós, que és qui ha fet, qui ha fet aquesta proposta, que es va estrenar al Festival Grec, i ara està a la sala gran del Nacional, doncs ha agafat l'obra de Mercè Rodoreda, un clàssic de la literatura catalana, no? I que tots tenim superreferenciada, no? Sigui per la novel·la, no? Per les adaptacions que se n'han fet en teatre i també en cinema, no? I n'ha fet una versió en què acaba sent un monòleg interior de la protagonista de la novel·la. Però és un monòleg que es desgrana, o sigui, està interpretat per 11 intèrprets, per 10 actrius i i ara us diré el nom, la Clara Aguilar, que és la compositora de la música.
La Colometa es desdobla en 11?
Sí.
Uau.
Sí, sí, sí. Ja us dic, és, a més a més, tota la història l'explica ella, però va evolucionant. A més, són 10 actrius molt diferents d'edat, de característiques, són unes actriuasses, i veus una mica tota l'evolució del personatge, com des de jove, doncs, les il·lusions de la joventut, llavors els estralls de la guerra, no?, com afecten al personatge, com va creixent, i com finalment madura, i ja és una actriu, la interpreta ja una actriu més gran. I veure aquest procés és molt bonic, com les actrius es van passant el testimoni i cada una li posa la seva empremta. A més, no fan l'exercici de, com d'imitar-se les unes a les altres, o sigui, no construeixen un personatge únic, sinó que cada una li dona un to molt diferent. I és una proposta molt bonica, molt plàstica, que també combina això, hi ha música, hi ha molt de moviment, hi ha la paraula, sobretot, de la protagonista, i acaba sent un espectacle estèticament molt bonic i també molt emotiu. Bé, la història ja és del que porta, però parla d'això, de la memòria, d'una forma molt, molt contemporània, en realitat.
Coincideixen totes en algun moment,
sí,
a l'escenari?
Sí, sí, sí. De fet, si busqueu, trobareu imatges molt boniques. Hi ha una imatge, a més, que se les veu a totes, com, a més, com si amb aquesta imatge de l'evolució humana, del mico fins a... Doncs se les veu a totes elles, una darrere de l'altra, i realment hi ha moments molt bonics, sí.
Així entenc que siguin a la sala gran del TNC,
sí,
no?
Sí, sí. Sempre és aquella sala que fa una mica de...
Desarda,
sí,
no?
Sí, però realment han creat, a més, una cosa molt plàstica. És una proposta molt, molt bonica, sí.
Per cert, que aprofito per recomanar El mig de la vida jo, de la Marina Porres, que és una biografia diferent de la Mercè Rodoreda, que justament la vam tenir aquest estiu aquí, a les Tertúlies als Cellers, que impulsem Ràdio Vilafranca, juntament amb Vinzeum i la Cultural. I el llibre és una delícia i pot ser un previ o un after,
clar, i tant,
un
i tant.
Post, obra, un bon complement.
Ah, doncs mira, això no ho coneixia i ho miraré, i tant que sí. I un altre complement també el trobeu a la sala Tallers.
Ens quedem al TNC.
Sí, perquè un complement també de l'obra de la plaça del Diamant, trobareu una proposta de Cabo San Roque que es diu Flors i viatges, que està feta a partir del llibre Viatges i flors, de Mercè Rodoreda, que és una instal·lació que combina la literatura, l'antropologia, l'escultura, la música i l'artefacte, orquestrat sota la batuta del so. Es parla de la guerra i en parlen les dones i les criatures. Però no només ella, sinó també la terra, els ocells i els arbres. És una instal·lació que han creat a la sala Tallers, on hi ha fragments d'aquesta obra, també hi ha fragments d'altres llibres, hi ha veus de dones anònimes, que no són actrius, també inclús hi ha textos de dones ucraïneses, vull dir, ho han pogut portar també amb persones que han viscut en primera persona, i una miqueta parla d'això, dels estralls de la guerra, i és un bon complement també per aquesta obra de Mercè Rodoreda. El que sí és cert és que només ho podeu veure fins al 8 d'octubre. Vull dir que això s'acaba ja.
I és un llibre que Mercè Rodoreda li tenia estima, li tenia carinyo, tot i que no és una de les seves obres conegudes ni una de les seves grans obres, però ella li tenia carinyo. El llibre, la Marina Porres ho explica.
Ah, mira que bé. Veus, te'n lliga, tu?
Sí, sí, sí. Sí.
Que bo, doncs no ho sabia, això.
I acabem amb una proposta...
Que encara s'ha d'estrenar.
Que encara s'ha
d'estrenar. Sí, jo crec que serà una de les estrenes del mes que ve.
Aviam com sona.
Nothing you can do that can't be done.
Això és el Unity's Love dels Beatles.
Sí, i amb aquesta música, sense això, i només pots tenir que bon rotllo, no?
I tant.
Vull dir, penses, tot anirà bé, tot serà meravellós.
La vida és fantàstica.
Exacte, és que és així, no? Una miqueta us proposo l'obra que s'estrenarà el 15 d'octubre a la Villarroel, que es diu justament Love, Love, Love. I parla, són uns personatges que es diuen Kenneth i Sandra, que són dos joves i guapos somiadors, que l'any, als anys 60, doncs clar, sentien aquestes cançons i pensaven que tot era meravellós i que tot aniria molt i molt bé, no? Amb el temps, però, el Kenneth i la Sandra deixaran de ser tan joves i tan guapos, tindran fills i hipoteques, i un dia els fills es faran grans i passaran comptes amb el món que han heretat. O sigui, una miqueta el que ens va passar a tots, no?
L'edat.
Sí. I amb aquesta proposta, que a més és una proposta d'un equip winner total, mireu, això és un text de Mike Bartlett, traduït per Cristina Genevat i dirigit per Julio Manrique. És una producció de La Brutal, aquesta productora del David Selves, que ens té acostumats a productes de molta qualitat. A més, sempre busquen textos contemporanis de diferents orígens que els adapten molt bé i segur que aquesta serà una obra més del seu segell. De fet, està interpretat pel propi David Selves, per la Laia Marull, i llavors per la Clara de Ramon i el Marc Bosch. Si veieu les imatges, són molt atractives, perquè veus la Laia Marull i el David Selves com amb vestuaris de l'època dels 60 i després
molt
com...
Molt Beatles.
Sí, sí. I té pinta que aquesta serà una de les estrenes del mes d'octubre.
S'estrena el dia 15, per Santa Teresa.
Sí, exacte. I sí, sí, té bona pinta. Penso que serà una producció d'aquestes que funcionaran. El Julio Manrique, que també és molt bon actor, també és molt bon director, i a veure què ens proposen.
Aquestes són les propostes de la Clara, i no estava previst, però deixa'm que et demani per aquesta polèmica intencionada, em sembla, que ha generat l'Àngel Llàcer.
Home, absolutament.
Amb la crítica, amb els crítics, perquè ha decidit no convidar-los, o sigui, no pagar-los l'entrada a l'estrena del seu darrer musical, de Producers. I després hi ha hagut un comunicat de l'Associació de Crítics, s'ha obert el debat... Què en penses?
Mira, o sigui, l'Àngel Llàcer tot ho té controladíssim. O sigui, evidentment, estava tot pensat i estudiadíssim. A veure, ha sigut tot plegat una miqueta, perquè els periodistes que cobrien l'acte sí que hi podien anar. Vull dir que era una mica raro.
Sí, vetats no estaven convidats.
Els crítics, però els periodistes sí. O sigui, hi havia invitacions pels periodistes.
Sí. Ell diferencia entre periodista cultural i crític,
no? Exacte. Sí, és una mica raro tot plegat. No, jo estic molt a favor de, escolta'm, que la gent pagui les seves entrades, però clar, quan la gent va treballar, doncs d'alguna manera no, hem trobat aquest sistema que fas molta pedagogia, perquè abans tothom entrava, la gent de la feina, tothom entrava gratis al teatre. Deies, bueno, a veure, algú ha de pagar això, no?
Hi ha d'haver un límit.
Però, bueno, no sé jo. Passo palabra, jo crec que...
Ell deia, sempre em fan males crítiques, no m'han fet una bona crítica en la vida, no ho dec fer tan malament, doncs escolta, a mi no em dona
la gana
de pagar-te l'entrada perquè després mal parlis de mi.
No,
si
és,
vols,
és llàstima,
jo no te
perquè
la pago.
Jo crec que li han fet molt bones crítiques, i això és així, i que no necessita, a més aquest, ja té uns artilugis que a més estan molt bé, vull dir, són obres que estan molt bé, et poden agradar més o menys. Sí que serveix el tema del català, no? A vegades li toca una miqueta el crustó, però bueno, jo què sé, no ho sé, ha sigut una miqueta estrany tot plegat. Penses, no cal fer. Quedeu-vos amb... Fes una bona producció, que segur que ho és. No necessites tota aquesta... tot això al voltant, no? Aquests, no sé, ha sigut una mica estrany.
Però així se'n parla.
Sí, 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 però que al final, jo què sé, els crítics també no és com abans. Vull dir, els crítics són persones que es guanyen la vida, tenen mil històries, vull dir, no és aquella figura entronitzada, no?, que se'n riu una ratatouille. Exacte. Ara realment són gent que s'ho curren molt, que va molt amunt i avall, que ens ajuden molt i que també són necessaris, perquè són els que una miqueta fan d'enllaç entre l'espectador i l'obra. I, no sé, crec que ens hem d'ajudar una miqueta més, tots plegats.
Com deies, no fa res que no estigui pensat al mil·límetre, per tant, ell sabrà què buscava i si n'ha obtingut el rèdix, que estic convençuda que sí. Clara Cols, ben tornada
a l'equip.
Moltes gràcies i fins aviat, d'aquí 4 setmanes.
Vinga, adéu.